Fertres i Servimat t'han ofert alfaves comptades. Ens trobaràs al carrer Can Barata 1214 de Sant Cugat del Vallès i a fertres.es.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
Bon dia. Xavier Bosch acaba de publicar Diagonal Manhattan, la novel·la número 10 d'una trajectòria literària que va engegar a principis dels 90, amb el recull de relats Jo, els i molses, però que es va consolidar amb la trilogia de novel·la de ficció composta per Se sabrà tot, Homes d'honor i Eufòria. En aquesta ocasió, però, el periodista ha triat el món de la publicitat de finals dels anys 80 i principis dels 90 com a taló de fons i des de dues maneres d'entendre l'ofici molt diferents. L'una des de la perspectiva d'una agència de publicitat barcelonina dirigida per dos homes de mitjana edat i l'altra des del punt de vista d'una gran empresària novaiorquesa de 40 anys que només contracta dones. Amb aquest marc, Bosch aprofita per parlar de l'empoderament femení, de les primeres vegades i de la recerca de la felicitat i de la construcció del propi destí. Cugat Mèdia l'ha entrevistat amb motiu d'aquesta nova novel·la, una entrevista que poden trobar a www.cugat.cat. Ni multa, ni presó, ni res. La justícia ha decidit absoldre l'activista santcugatenca Berta Vidal, que va anar a judici el passat 19 de març acusada d'un delicte de desobediència després que el 2022 intentés aturar un desnonament al carrer de la Indústria. Segons la sentència, no s'ha pogut provar que Vidal utilitzés un puntal d'obra durant el desnonament. Així, la santcugatenca no haurà de fer front a una multa de 600 euros, la petició que feia Fiscalia després de rebaixar durant el judici la demanda inicial de 9 mesos de presó. Amb aquesta sentència, Berta Vidal posa punt final a gairebé 3 anys de procés judicial. I la policia local ha trobat el cos d'un home sense vida aquest dimecres al matí al carrer del Monestir. Tot i que el sistema d'emergències mèdiques s'ha desplaçat fins al lloc dels fets, no s'ha pogut fer res per salvar-li la vida. El cos de l'home, que ha quedat estès enmig de la via pública, ha obligat a tallar el trànsit al carrer del Monestir fins gairebé les 12 del migdia, quan s'ha fet l'aixecament del cadàver. Segons ha pogut saber Cugat Mèdia, els Mossos d'Esquadra han descartat la mort per causes violentes o per atropellament. I en esports, el primer equip del júnior femení vigent subcampió de la Copa de la Reina, d'hoquei herba, afronta la competició del CAU aquest divendres a les 11:20 davant el Sanse als quarts de final. La competició es disputa a les instal·lacions del Club Egara de Terrassa. Les santcugatenques juguen davant un conjunt, el madrileny, amb qui ha estat empatat en els dos partits de la Lliga regular.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
Si busques una autèntica pizza napolitana feta amb amore i amb ingredients 100% originals italians, Mecànic Pizza és el teu lloc.
La nostra massa fermentada durant 72 hores amb massa mare es cou al forn de pedra per aconseguir una textura perfecta i la pots acompanyar amb un bon vi no naturale.
Mecànic és una de les 50 millors pizzeries artesanals d'Espanya, segons el rànquing 50 Top Pizza.
Ens trobaràs al carrer de Sant Esteve 6 de Sant Cugat. També pots fer la teva comanda a domicili a mecanicpizza.com.
Mecànic Pizza. Amore per la pizza.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
Everything that happens in life can happen in a show. You can make 'em laugh, you can make 'em cry. Anything, anything can go. The clown with his pants falling down, or the dance that's a dream of romance, or the scene where the villain is mean.
That's Entertainer. Bon dia, passen 5 minuts de les 12 del migdia i comença molta comèdia. Què és el programa de les arts escèniques a Sant Cugat i de Sant Cugat? Mireu, avui és el Dia Mundial del Teatre i començarem. No hi haurà homilia. No hi haurà homilia. Oriol, és que Oriol fa cara i diu, no hi haurà homilia. No cal que posis ja la sintonia de l'homilia, aquella quan comença a fer aquella cosa de benvolguts germans en les arts escèniques. No cal, no cal. Perquè anirem dient el manifest, que és un manifest molt llarg, i farem via. Aquest manifest internacional està escrit per Theodoros Tessopoulos i diu, pot el teatre parar l'orella al crit de socors que profereix la nostra època? En un món amb ciutadans en fallida immersos en les cel·les de la realitat virtual, atrinxerats en llur privadesa asfixiant, en un món amb existències robòtiques dins un absolut sistema de control i de repressió en tots els àmbits de la vida? Es preocupa el teatre per la catàstrofe ecològica, per l'escalfament de la terra, per les incomptables pèrdues de la diversitat biològica, per la contaminació dels oceans, pel desglaç dels pols, per l'augment dels incendis dels boscos i pels fenòmens de les condicions atmosfèriques extremes? Pot el teatre esdevenir una peça activa de l'ecosistema? El teatre observa atentament el fenomen que té conseqüències humanes al nostre planeta des de fa molts anys, però troba dificultats a tractar amb aquest problema? Té por el teatre per la situació humana que va donant forma al segle XXI, en el qual el ciutadà actua i es comporta a partir d'interessos polítics i econòmics, a partir de xarxes d'informació i d'empreses que s'ocupen de la formació d'opinió pública? Un segle en el qual els mitjans de comunicació en xarxa, per bé que la facilitin, constitueixen la més gran coartada de la comunicació perquè ofereixen la necessària distància de seguretat en relació a l'altre? I salto, perquè el discurs, el manifest és molt llarg, i vaig cap al final perquè fa una referència a una cosa clàssica. I ens diu Tessopoulos: pot el projector de teatre il·luminar la ferida social i, tot enganyant-se, no il·luminar-se a si mateix? Preguntes que no trobem respostes concretes, perquè el teatre existeix i gaudeix de llarga vida gràcies, precisament, a les preguntes que romanen sense resposta. Preguntes que va generar Dionís en de passar des del seu lloc natal l'ara d'orquestra del Teatre Antic i continuar en silenci el seu viatge d'exiliat cap a tots els indrets de guerra, avui Dia Mundial del Teatre. Dionís estableix la pregunta essencial i fonamental. De què es tracta? Pregunta que mobilitza l'autor a orientar-se cap a una recerca més i més profunda de l'arrel del mite i de les múltiples dimensions de l'enigma humà. Necessitem nous models narratius orientats al conreu de la memòria i al desenvolupament d'una nova ètica i d'una nova responsabilitat política per tal de sortir de la multiforme dictadura de l'actual edat mitjana. Theodor Tessopoulos, director de teatre, professor, escriptor, fundador i director artístic del Teatre Atis, inspirador de l'Olimpíada Teatral i president de la Comissió Nacional de l'Olimpíada Teatral. Déu-n'hi-do en Tessopoulos. I seguim, i tiquem, què farem? Pararem de teatre, evidentment, i el Dia Mundial del Teatre, i amb qui parlem? Amb components de la taula de teatre que els tenim aquí. Però posem una miqueta de música per començar.
Igual que en un escenario finges tu dolor barato, tu drama no es necesario, ya conozco ese teatro. Después de todo parece que esa es tu forma de ser. Yo confiaba ciegamente en la fiebre de tus besos. Mentiste
teatro. Lo tuyo es puro teatro. Aquí tenim tres convidats que podíem dir que podien... Bueno, la cançó aquesta no en el sentit, no el contingut, diguéssim. Però lo tuyo es puro teatro, això sí, perquè tenim representants de la taula de teatre del Consell de Cultura i que ens parlaran precisament del que faran el dia del teatre. Bueno, el dia d'avui no, perquè avui no es pot fer, però es farà dissabte vinent al Teatre de Mirasol a les 7 de la tarda, a les 19 hores, i tenim per ara Ferran de Juan. Bon dia, Ferran.
Hola, bon dia, gràcies.
Isabel Balbuena, bon dia, Isabel.
Hola, bon dia.
I en Pep Ordóñez, bon dia, Pep.
Bon dia.
Bueno, a veure, vosaltres representareu a la taula. La taula, en aquest moment, si no m'equivoco malament, són 12 companyies de teatre amateur.
Actives no són les 12, però estan dintre de la taula.
Estan dintre de la taula. I la representació que es farà el dissabte al Teatre Mirasol són 7 píndoles, vol dir que participareu 7 companyies en la taula.
Això mateix.
Com estarà muntat, què serà? I comença a les 7 perquè si són 7 vol dir que durarà bastant.
Bueno, en teoria, perquè després sempre hi ha aquests minuts de més, però en teoria són 15 minuts màxim per cada píndola. Amb els canvis, jo crec que ens anirem a hora tres quarts, dues hores.
Ah, perquè
màxim.
Els 15 minuts per set serien 105?
105, posa uns quants de canvi, posa que es fa la lectura del manifest, posa que la regidora...
Serà aquest manifest, o el que hi ha local, català?
No. Al final s'ha decidit agafar l'internacional. I posa que també ens diu unes paraules la regidora de Cultura, la Núria Escamilla, vull dir que al final, entre una cosa i l'altra, pues ens anirem a l'hora i tres quarts, eh?
El Pep estava dient que no estava massa segur d'això, o és una visió meva equivocada?
No, jo estic amb en Ferran, sempre s'allarga una mica més. El que passa que deia jo que nosaltres el que fem és una píndola que dura 10 minuts, o sigui, ja tenim 5 minuts de coll, una miqueta.
Alguna durarà 18?
Jo crec que sí. Perquè lo nuestro es puro teatro. I quan ens reunim, puro teatro.
I Isabel... que en aquest cas està representant el grup Espiral.
Sí, perquè la directora, que és a la taula d'arts escèniques, ha tingut un entrebanc i no pot ser-hi aquí. Llavors, he vingut en representació d'Espiral.
I vosaltres presenteu també, evidentment, una píndola d'aquestes?
Sí, una píndola, sí, d'Isabel Clara Simó, ja t'ho deia jo, i, bueno, més o menys 12 minuts.
Bueno, o sigui més que ja n'hi ha que 10, 12, 15... Sí. I no algú que s'allargarà, no sé, en el cas de Fila Zero?
No, Fila Zero estarem pels 15-16. Però, bueno, hi ha una companyia que he vist que són 12 o 14, més una coral. Vull dir que això, per més ràpid que vagin, és complicat de que compleixin, però, bueno, amb això ja comptem, eh?
Bueno, diguem que tenim el Teatre a l'Ombra, que fa... Poniagú, que diu un text d'en Gabriel Gené Manila, i l'edició d'Inés Cueva. El grup Teatre Espiral, o sigui, el que apuntaves tu, Isabel, és, ja t'ho deia jo, Isabel Clara Simó,
sí,
que és una gran autora,
sí,
no tant de teatre com de novel·la, i,
sí,
però és una gran autora.
Sí.
I d'això, teatre, presenteu, a veure, 6,1... O 6...
No és una I. 6I.
Ah, 6I.
6I.
En aquest cas, d'Esteve Soler.
És una peça molt surrealista, i com que és molt surrealista, el títol no podia ser d'una altra manera. O sigui que ja la veurem. Dura 10 minuts, no martiritza massa. Però és com a mi m'agraden. Surrealista. Ja no vull dir més. És que és tan fàcil fer spoiler amb una cosa que dura 10 minuts que no... Si durés una hora, dius, mira... expliques alguna coseta, però per 10 minuts se l'han de tragar de començament fins a final sense spoiler.
Bueno, jo suposo que, encara que sigui surrealista,
sí,
doncs, perquè inclús els surrealistes, molt surrealistes, tenien alguna intencionalitat.
Sí, la de despistar a tothom. O sigui, de fet es planteja una situació que no és real, però que en algun moment doncs pots pensar que si et passés, com reaccionaries? El que passa que, com que està plantejada dintre un context que tampoc és real, doncs queda tot irreal. I bueno, què ve després del 6?
Quant a Fila Zero, tenim un Marmasó, de Ricard Puig, dirigida per Ricard Puig.
Sí, és de la casa. La va idear ell, la vam representar a Castellà del Vallès i l'any passat a la Federació de Teatres Amateurs que fa una jornada, una mostra de teatre breu, i la vam presentar al Callar, allà a la província de Tarragona, i molt bé, molt bé. I com era la peça curta que tenim en aquest moment, vull dir, doncs és la que presentem el Dia Mundial del Teatre.
Bueno, ara podríem fer un comentari en general, de dir, si no m'equivoco, seria la segona vegada, més d'una vegada anul·lada, en què no es fa una obra sencera per tot el grup.
La segona vegada, sí, un any ho van fer a la Sala Claver, que també van ser Píndoles, i aquest any també fem Píndoles, sí, la segona vegada que es fan Píndoles.
Mm-hmm. I anteriorment hi ha hagut una obra sencera, una obra normal.
Sí,
normal. Una partida entre diferents actors i actrius.
Això es va iniciar amb el centenari de l'arribada del tren, que es va poder aconseguir entrar a l'auditori. Vull dir que a l'auditori només podem entrar quan es fan coses així molt grans. I hem anat passant any tras any, i cada any discutim una mica si volem una obra sencera que puguem actuar totes les companyies, però al final, bueno, jo crec que és una fórmula que funciona, que cada companyia pugui presentar el que està fent, i així també hi ha una varietat per la gent que ens ve a veure. Jo trobo que està bé.
El que es faci només una funció, per què és? Perquè jo recordo vegades que s'havien fet dues funcions. Dues funcions, pensant en el lloc, com a l'espai...
Sí, també és algo que sempre discutim, però al final també diem que val més, a lo millor, poder dir que les entrades estan exaurides un dia, que no repartir-ho en dos dies i que no estigui el teatre ple. Bueno, és una cosa que a la taula també ho discutim, i al principi, si no recordo malament, es van agafar dos dies. Vull dir que teníem reservat dissabte i diumenge. Però, bueno, al final hem decidit fer-ho en un sol dia i...
Jo voldria apuntar una cosa. Ens van deixar entrar a l'auditori un altre dia, eh? Al vestíbul.
Al vestíbul.
Sí.
Val.
Sí, el vestíbul es va fer un any, efectivament. Sí. Però no, l'auditori, companyies d'amateurs o grups, no només de teatre, sinó... hi ha hagut tres funcions. L'auditori és de l'any 93, per tant té 32 anys, i si tu divideixes 32 anys per tres funcions, vol dir quasi una cada 11 anys. O cada 10, vaja.
Sí.
Sí. Sí, sí, va ser la inauguració del Teatre Auditori, va ser una funció...
Aixecant el vol.
No. Sí. La història de Sant Cugat.
No, la història de Sant Cugat va ser la que va...
Sant Cugat va ser la inauguració, es va fer molts grups, hi havia doncs, des de gust corals, dansa, actors, actrius, etc. Es van fer 5 representacions, perquè era una, però va quedar esgotat tota la demanda, i sobretot perquè començava... es va fer una segona, va quedar esgotat, va fer una tercera, i així fins a 5. La segona va ser aixecant el vol, efectivament, i la tercera, doncs, com va ser el centenari del tren, i des d'aquell moment...
Fila Zero va, a l'inici de tot, Fila Zero va representar una obra, dintre de l'auditori.
I quina era?
Ara no t'ho sé dir, ho tenim al currículum nostre, però vam representar a l'inici de tot, eh?
Que eren manllames, potser?
Podria ser. Ara em fas dubtar quina obra era, ja la buscaré.
Era una obra o era la col·laboració amb un espectacle?
No, va ser
que, per exemple, l'Esbart va fer una col·laboració amb un espectacle, un concert del Lluís Llach,
que
actuava l'Esbart amb el Lluís Llach.
No, va ser una obra, eh? Però et parlo dels inicis de l'auditori. Ja buscaré i t'ho diré. Perquè a l'hora de buscar el currículum nostre ens va sortir de que havíem actuat a l'auditori.
Però ara jo estic també pensant, encara que la memòria diguem que és curta, però...
Sí, la que va dirigir i protagonitzar en Llames, aquella de Javier l'escena, es va fer a la Unió o es va fer al Teatre de Tòria?
Sí, sí, Javier, però aleshores era en Teatre de Teatre. La companyia Teatre de Teatre va fer dues obres al Teatre Auditori, una que havia sortit en Llames i en Joan Berlanga, i no recordo l'actriu, i després hi havia una que feien els dos, que també era d'en Havel, i això va fer-ho dintre de la programació normal, però no com a no representació, com sinó com a companyia. El problema sempre és el mateix, i és que tenim un teatre molt gran, amb una capacitat en aquest moment de 920 entrades, si no retiren les tres files primeres que es van portar, sobretot per fer concerts, perquè hi hagi... Però la veritat és que jo penso que si hi ha un teatre amb unes condicions més millors...
No estaràs parlant de la Unió.
Bé, jo no volia treure el tema, però ja que surt, penso que la taula de teatre, en aquests moments, una de les característiques que tindria seria que et podria, de forma regular, a part de la Fila Zero, que és la companyia titular de la Unió, doncs podria tenir un teatre amb unes característiques que li permetrien fer funcions, diguéssim, com a mínim una per temporada.
Bueno, que tampoc tu dius que és la companyia... sempre havíem dit que era la companyia estable de la Unió. No tindrem més privilegi que una altra companyia a partir de quan es faci la divisió. Vull dir, el teatre serà de l'Ajuntament i l'Ajuntament donarà cabuda a les companyies que vulguin ells. Vull dir que no... Però bueno... Avui hem vingut a parlar del Dia Mundial del Teatre.
Del Dia Mundial del Teatre, i que manteniu... Bueno, quan dèiem, no, a mi m'agradaria a Isabel que en fi, que no puc dir res més. Per exemple, la companyia que tu representes aquí, de Valloreix, doncs és una companyia que fa molts anys que està funcionant,
sí.
Molts anys, i que de forma regular, com a mínim fa dues obres per temporada.
Sí, normalment sí, fa la formació continuada i després la mostra. Bé, Espiral va ser la primera companyia de teatre que va començar a Valdoreix i que durant molt, molt de temps va ser qui va programar la mostra, la formació continuada, tot, fins que fa 3-4 anys ho ha agafat la MD, no? Però, i després ha sorgit un grup, dos o tres grups més dintre del poble, i que està molt bé, perquè ja no és només Espiral, però Espiral sempre serà el referent de teatre a Valdoreix, sempre.
Estem parlant de, em sembla, de 30 anys.
30 anys.
30 anys,
sí.
Per tant, que són molts anys.
Sí.
I jo sempre, quan parlo amb companyies amateurs, sempre penso el problema, el greu problema que suposa la renovació.
Doncs sí, perquè ha arribat un moment que és un grup de gent gran. Sí que estan començant amb tallers, nens i un altre tipus de persona més jove, però el que és el grup d'Espiral som grans. I després hi ha el tema també dels homes, que sembla com una cosa molt impossible trobar homes per fer teatre. Bé, bueno, sempre es podria agafar Shakespeare i canviar el sexe, no?, per fer teatre, però...
Bueno. Però podies fer la pesa del que passava. Els papers femenins els feien homes,
sí,
doncs ara els papers masculins,
sí,
els feien dones.
Dones,
I ja està. I s'ha acabat.
Sí.
Hi ha una característica, jo penso en això, i és que aquesta renovació, amb aquest punt de l'adolescència, jo diria que a partir de, potser, dels 30 anys, és possible tornar a recuperar segons quin tipus de... Com els homes, com apuntaves, i no només en el teatre.
No, a veure, el problema és que quan comencen grups de nens, arriba un moment que que tenen l'edat d'anar a la universitat, l'anar de canviar de vida, no? I llavors és el peron aquest que hi ha, que no troba gent jove per fer teatre, no? No sé, que siguin professionals. I després d'aquest peron, als 35-40 anys, és quan, si els hi agrada, tornen a començar, però clar, ja no és el mateix, no pots fer un paper de 20 anys quan tens 40 o 50. Bueno, fem el que podem.
Això és una problemàtica generalitzada, eh? Vull dir, ahir em va fer molta gràcia perquè per la xarxa sortia una companyia de teatre i demanava això, no? Diu, estem buscant una obra per 2 homes i 7 dones, que sigui una comèdia. Diu, som un grup de 58 a 70 anys. Vull dir que és una problemàtica que tenen quasi totes les companyies.
Sí, sí, sí,
vull
sí,
dir, trobar homes i gent jove, vull dir, això ens trobem tots.
Sí, però, sí. Bueno. No, quan jo comentava no em referia estrictament a Sant Cugat, no. Ni a Valloreix, ni, no, em referia en general. I penso sempre el mateix, no? O sigui, hi ha una... Dins de la cultura, tu deies, Isabel, això, tot, no del teatre, dins de tota la cultura. O sigui, en un club de lectura, que hi trobes? Hi trobes dones? En una coral, no sé què, que hi trobes? Bàsicament, dones.
Sí.
És que és així.
Sí.
És que és així, i jo sempre penso el mateix. Poseu una pilota, si hi ha una pilota pel mig, potser doncs hi haurà una reacció masculina a veure per poder-ho fer.
És el que sempre parlem, les extraescolars no tindrien que ser només d'esports, vull dir, el teatre tindria que estar a dins de les escoles, vull dir, aquí a Sant Cugat em sembla que només hi ha, si no m'equivoco, una o dues escoles que fan teatre,
sí.
Vull dir, clar, si tots quan surten del col·le el que van és a apuntar-se a un esport, és difícil, però bueno.
Sí, bueno, la influència dels mitjans de comunicació fa molt. Què surt, què veuen, què veuen? Qui és més famós? El jugador aquell de futbol que va néixer amb una sèrie de qualitats que el fa diferent als altres i l'ha fet multimilionari i tots a pagar, no? Jo també volia apuntar que no seria la primera vegada que és difícil trobar homes per fer teatre i trobar homes que tinguin l'esperit de sacrifici que tenen la majoria de les dones que fan teatre. Són dues coses. Jo que he portat tallers infantils, ja des de petits ja es veu la diferència. O sigui, el nen no treu males notes i el primer que li treuen és el taller de teatre. A les nenes no els hi treuen el taller de teatre perquè les nenes acostumen a treure bones notes, almenys les que jo portava dels tallers que portava. I al final quedes amb nenes. Els nens van desapareixent, però no perquè ells vulguin o no vulguin. És perquè els pares consideren que allò està interferint en el que seria la seva ocupació principal, que és l'estudi. I les nenes fan les dues coses. O fan 3, o fan 4, o fan 10, que és el que fan normalment quan es fan grans, no? Que tenen tot connectat i estan al tanto de tot. Quan fan teatre, són puntuals, s'aprenen els textos, acostumen, doncs, a fer cas a la direcció, que també costa. En canvi, els homes, en general costa de trobar-ne, i els que trobes, no tots tenen el mateix rendiment que tenen les dones. Això és el que tinc jo constatat i penso que tothom ho pot veure.
No, aquesta experiència que expliques en quant als nens i nens petits, és veritat, això es nota perfectament, per exemple, amb el moviment. O sigui, tu fas ballar o ensenyes 4 passes de moviment i la nena la fa de seguida.
De seguida. I prova i torna i torna i torna.
És així.
I torna als grups de gimnàstica, per exemple, també veus que... Jo no veig mai cap nen que agafi i faci una vertical contra la paret al carrer. En canvi, veus moltes nenes, tenen 7, 8, 9, 10
sí,
anys...
Això és genètic.
Que ho fan, ho
perquè
fan.
Si veus al carrer jugant a la pilota, veuràs normalment a un nen.
Sí.
Si vens aquí a la plaça del Monestir a les tardes, tots són nens jugant a pilota. Nenes! És difícil.
Vale, ja comença, eh?
Sí,
sí.
I fort.
Ja comença i a més és
difícil.
Per segons qui, sobretot el Barça.
Sí, no, això ha tirat molt, vull dir, ha fet molt, l'equip femení del Barça ha fet molt per les nenes, però el normal al carrer és que vegis un nen jugant a pilota.
Jo no em perdo cap partit del Barça.
Ja, no, és que juguen molt bé.
Oh, quina cosa. M'encanta. M'agrada molt, de veritat. Sí, ho he disfrutat molt. L'altre dia vaig patir, que van perdre, però van perdre perquè van tenir molta sort. perquè alguna cosa, alguna vegada han de perdre.
Home, clar.
Alguna vegada. Clar. I amb qui van perdre? No cal comentar-ho.
I més amb el Madrid, que guanyem, que guanyem sempre.
Continuem a la taula.
Sí, sí, sí.
Continuem amb el Dia Mundial del Teatre i no entrem en altres consideracions. Amb altres consideracions que pot ser més, que pot ser més, més fotut. Tenim en compte una altra cosa, que, això és, que és que el que cobren uns, el que cobren els altres...
Sí.
Bueno, perquè tot també, és un negoci.
També és una definició,
és un negoci,
una definició del que passa. Bé, el Dia Mundial del Teatre celebrarà el Teatre de Mirassol el dissabte a les 7 de la tarda amb aquests 7 petites píndoles, petits espais, que poden durar entre 10, 12, 14 i 16 minuts, segons el que heu explicat. I perspectives a la taula del teatre en aquest moment. Quines perspectives es veuen, Ferran?
Les perspectives no són fàcils. Vull dir, la taula d'arts escèniques, jo diria que l'única cosa que està fent, l'única, és organitzar, per dir-ho d'alguna manera, el Dia Mundial del Teatre. Vull dir, durant tot l'any, com a taula d'arts escèniques no tenim molta més activitat. Vull dir, cada companyia pues, fa això, com diu la Isabel, no? Una o dues obres de teatre a l'any i els bolos... I... Però com a taula, taula en si...
Quantes reunions es fan en aquest moment de taula de teatre?
No ho sé, podem fer...
Això perquè jo no hi soc, ja.
No, jo diria que fem una o dues abans, quan comencem a parlar, sempre diem el mateix. Bueno, així que acabi el Dia Mundial del Teatre, ens tenim que reunir per començar a parlar ja del Dia Mundial del Teatre l'any que ve. Arribarà ara Setmana Santa, estiu, i al setembre, a correcuita, direm, ei, que el març... És el Dia Mundial del Teatre. Algú té alguna obra?
Qui dirigirà?
Qui dirigirà?
Qui coordinarà?
Vull dir, com a taula, em sap greu dir-ho, però és una taula poc efectiva. Vull dir, aquest any, per exemple, no hem sigut capaços de trobar un coordinador. Vull dir, vale que cada companyia presenta la seva píndola, però sí que, en principi, vam dir, home, una persona que coordini el dia aquell allà, no? Cada...
Sí, 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 clar.
No, pues, no hem sigut capaços de que sortís voluntaris. Per què? Pues perquè tothom està fins aquí de feina, de teatre. Vull dir, que ja està bé, que hi hagi tanta activitat teatral, però com a taula no és una taula activa durant tot l'any. No ho és.
Si tinguéssim més espais per poder representar... Tampoc dic a on, en aquest moment, aquest altre que tots pensem, encara seria més problemàtic.
Bueno, no ho sé, jo a lo millor això sí que ens ajudarà quan
seria
estigui...
Seria un al·licient, també.
Quan estigui oberta la Unió,
no,
igual...
Com deies?
Quan estigui oberta la Unió, igual sí que ens dona per poder coordinar-nos una mica més i si ens deixen fer coses allà, doncs a lo millor sí que com a taula tindrem que tenir més feina, no? Què creus?
Jo crec que donarà al·licient perquè és espectacular a l'espai i jo crec que la referència del teatre a Sant Cugat, a el que seria per les companyies amateurs, que és el Teatre de Mirassol, doncs és una caricatura de sala comparada amb la que és o serà el Teatre de la Unió. M'agradaria molt representar el Teatre de la Unió, qual que tothom, perquè és una instal·lació feta amb mitjans d'ara, amb la tecnologia d'ara, amb els espais molt ben... Bueno, a mi m'agrada molt. Suposo que a vosaltres també.
Sí.
Llàstima que no sàpiguem de qui és, però bé. Bueno.
Em fa por, una mica, també, tanta tecnologia. Vull dir, pensa que és un teatre que jo he tingut la sort de poder veure en funcionament ja una mica, i a lo millor és... excessiva la tecnologia per poder representar una obra petita d'una companyia amateur, O sigui, em fa por també, em fa por això.
Bueno, de moment deixem-ho així. Esperem que això sigui aviat.
Sí, perquè...
Perdona, Isabel.
No, que, bueno, parlant d'això, aquest problema el tenim també a Valdoreix, amb la nau, amb la nau, no? De cultura, amb la nau. Que portem anys i anys, presidents i presidents, prometre... I, bueno, i estem en un joc, sí, es quedarà amb un projecte i jo penso que no veuré un nou teatre, no? Però clar, està, és molt deficitari perquè ni
l'acústica,
ni el tema de l'aire condicionat, sempre hi ha problemes i això sí que és una llàstima, no? Que Valdure és que es fa molt de teatre, molt, i encara, bueno, estem amb el problema de la nau.
Esperem que solucionem les coses. Isabel, moltes gràcies per haver vingut. Pep, no cal dir-ho.
Gràcies.
Ferran, igualment.
Igualment a vosaltres.
No
torno a dir res, no?
I el dissabte a les 19 al Teatre de Mirassol, les píndoles de la taula de teatre per celebrar el Dia Mundial del Teatre. Fins la propera vegada. Adéu. Mamma mia, mamma mia. Home, Maria Ferriol, benvinguda al programa.
Bon dia,
havia
gràcies.
De posar, havia de posar Mamma Mia
i
per
tant.
Fer l'entrada.
I tant.
Perquè tornem a tenir un musical i el tornem a tenir no un dia, no una representació.
14.
Imagina't, 14 representacions.
Això ha sigut un...
Vull dir que, per tant, seria de celebrar que, efectivament... hagi vingut això, bueno, un musical
estupendo.
Com ha de ser, uh-huh. Un musical molt bé, que ha tingut molt èxit, tingut molt èxit a Madrid, però bueno, que hi havia vingut anteriorment, però que no té... Jo penso que és la música d'Ava, per moltíssima gent, pels que van ser joves al moment, en aquell moment, però inclús pels que no ho són, o al contrari, pels que sí ho són...
Agrada.
Agrada.
Agrada, enganxa, és molt familiar, a més, és per, els nanos ho disfruten, la gent jove també, la gent gran també, és musical, l'hem pensat justament per això, per arribar molt a tots els públics. Hi ha una cosa que és que a mi és el que em va acabar de convèncer del tot, el fet de fer 14 funcions, que és ser valent.
Perquè hi ha dies, sense que és de dissabte i diumenge, que són...
Que són dobles funcions. Són dobles funcions. Però, clar, 14 són moltes, i més quan portem bastants anys sense musical, i llavors era com una aposta, no?, una mica, i dir, ostres, de debò omplirem 14 funcions, tenint en compte que hi ha algun dimarts i dimecres a les 8 del vespre, vull dir que... Però em va convèncer molt, una de les coses que em va convèncer era el fet de que no passa per Barcelona. Uh-huh. És a dir, de Madrid, diria que se'n va al sud d'Espanya, no sé si Andalusia, en alguna ciutat d'Andalusia, i llavors ja ve directe a Teatre Auditori. I és veritat que després farà Manresa, eh? Però no passa per Barcelona.
Però
llavors...
hi ha molt públic, efectivament, doncs, a Barcelona.
I tenim molt públic nosaltres de Barcelona.
I tota la comarca.
Exacte, comarca i tota l'àrea metropolitana. Llavors, el fet de que no parés a Barcelona... em va acabar d'animar a dir, vinga, va, ens arrisquem i omplirem.
I em llenço.
I em llenço. Tenim un quasi 30% d'entrades venudes. És poc, però em diuen les persones que hi entenen més que jo en el ritme de la venda que anem bé.
Estem parlant del mes d'octubre.
Estem parlant del mes d'octubre.
Que tenim el mes d'agost pel mig.
Sí, queda. Encara anem bé. Hem començat ara a fer ja l'estratègia comunicativa. Hem començat ara per Sant Cugat i ara l'anem ampliant tot el que és l'àrea metropolitana i anem molt... tenim una coordinació absoluta amb les persones, amb la companyia que ens ho porta, amb l'empresa, diguéssim, que ens porta el musical, i hi ha molt bona relació, i el que és el fet comunicatiu, tota l'estratègia comunicativa la portem com molt coordinada. Per tant, anem al ritme de la venda d'entrades i al mateix temps amb l'estratègia comunicativa. Llavors, si jo penso, complirem.
A veure, fa un any, gairebé... No, sí? Passat, sí, perquè era el dia 21 de març, em van fer una entrevista, uh-huh. I jo em vaig preguntar, la primera pregunta que vaig fer... Com qualificaries la teva situació laboral?
Sí.
I te'n vas dir directora provisional.
Sí.
Ara com la qualificaries?
De fet, continuo sent directora provisional. Ha passat un any, les coses a l'administració pública no són ràpides, s'ha de dir... Jo he treballat molt, 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 i ho estic fent molt, independentment del títol, de si és provisional, de si és definitiva. Per tant, a mi se'm va fer aquest encàrrec, i jo estic treballant com a directora definitiva, malgrat estic com a provisional. Per què estic com a provisional? Bueno, perquè tots els càrrecs directius públics de l'Ajuntament... han de tenir dues coses. S'escullen per lliure designació, però hi han d'haver-hi uns requisits. És a dir, no és una lliure designació sense requisits. Això és molt important. Han d'haver-hi uns requisits i després es fa una lliure designació. Per tant, això requereix d'uns tràmits. Uns tràmits vol dir aprovar en el ple una relació del lloc de treball d'aquest càrrec directiu. Un cop s'ha aprovat en el ple, que ja s'ha fet, ara s'obrirà una convocatòria. En aquesta convocatòria, amb unes bases... tothom qui tingui aquests requisits s'hi presentarà, i els que no tinguin els requisits evidentment no podran ser escollits o no tindran l'oportunitat d'escollir-se, i els que tinguin els requisits, que vol dir una trajectòria professional, uns estudis, uns coneixements, el que digui les bases, que no ho sé, i a partir d'aquí es farà una lliure designació, com tots els càrrecs directius i públics. I t'ho dic així perquè sembla que hi ha una mica com aquesta cosa de que el Teatre Auditori, que, no, he llegit a premsa, no, perquè s'escull a dit, no s'escull a dit, o sigui, tot està fet d'una forma absolutament legal, el que passa que hi ha formes de fer d'una manera i formes d'una altra, i en l'anterior legislatura, i t'ho dic d'una manera absolutament objectiva, perquè jo tinc un càrrec absolutament tècnic, és a dir, no em relaciono amb ningú a nivell polític, no? Però a l'anterior legislatura va decidir que es feia un concurs oposició. Per primera vegada a la vida no s'havia fet mai un concurs oposició en aquest càrrec, no? Que, a més, no va arribar al final perquè no es va ser capaç, no sé per part d'aquí, de tirar-ho això endavant, i es va quedar allà parat. I t'ho dic perquè jo m'hi vaig presentar en aquest concurs oposició i, per tant, sé com van anar les coses. Es va treure una primera llista provisional i allà es va quedar. Mai va arribar a sortir una llista definitiva on tothom hagués pogut presentar els documents que li faltaven. Llavors, ara, en aquesta nova legislatura, en lloc de ser un concurs oposició, es tanca aquest concurs oposició i es fa, diguéssim que s'equipara aquest lloc directiu a la resta de llocs directius que té l'Ajuntament de Sant Cugat. Ja està. No és res més que això. I ara estem en aquest procés, de que ara em consta que molt properament surten aquestes bases on tothom s'hi podrà presentar i a partir d'aquí es designarà.
Mentrestant,
jo aquí, exactament. Igual que la legislatura passada es va designar dues persones que provisionalment feien la codirecció. El mateix, és exactament el mateix.
Ara diguéssim que, pensant això, aquesta provisionalitat,
sí,
ja fa un any, tu vas començar, sí, i evidentment la perspectiva és de l'any, de la temporada vinent, perquè clar, sí, ja, el tema del teatre, hi ha aquesta diferència que s'ha de dir entre el que és la temporada,
sí,
i el que és el teatre, diguéssim, normal, no? Diguéssim, sí, l'any 2025, no.
No, el teatre anem per temporades, anem com per cursos escolars,
sí,
una
dius,
mica.
Dius de setembre fins a maig o fins a juny.
Exacte,
sempre dic,
exacte.
Això pot ser juny, però és igual.
Sí.
Seria, sí, de setembre. I, per tant, vol dir que aquesta ja està ja marcada fins al final,
i tant,
el que serà. Amb mes d'octubre ja hi ha un abans d'això, però, evidentment, el que està claríssim és que la
està
temporada 25-26, quins canvis es podies anunciar, sense dir ni noms, ni, però quins canvis, diguéssim, en quant a l'orientació de la temporada? La temporada 25-26 ha canviat alguna cosa en referència a la anterior o a les anteriors? Hi ha algú diferent?
Bueno, hi han dues coses diferents. Bueno, sí, potser tres coses. A veure, tres coses. Una, introduïm molt en les temporades tot el tema de la mediació. És a dir, necessitem programar espectacles que a través d'aquest espectacle podem fer accions de mediació. En aquest cas ho farem a la temporada que ve amb un espectacle familiar o per tots els públics. Aquí introduirem mediació. Això el públic potser no ho veu excessivament perquè no crida molt l'atenció, però el tema de la mediació ja la comencem a introduir a través d'espectacles. Només es pot introduir en un espectacle. Llavors es fa que aquest espectacle sigui visible o sigui accessible a tota una sèrie de col·lectius que, per la característica que sigui, no s'apropen al teatre. Això, la mediació, ja la comencem a introduir perquè ja és una cosa que està a l'ordre del dia i que ho hem de fer. Una altra cosa, home, un musical. Nosaltres ara estem tancant ja, diguéssim que ara estem en la temporada de l'actual, diguéssim, però ja tenim tancada pràcticament tota l'anterior, la que presentarem el juliol, i que ja serà la del setembre, la primera part de la temporada següent, no? O sigui, el juliol presentarem ja l'acabada setembre a gener. La mitja part de la següent temporada ja la tenim.
Jo haig de dir, com sempre, i per què no fins a maig, ja?
Sí, perquè, bueno, ja, perquè és difícil tancar una temporada amb tant temps d'antelació. Llavors, fa 30 anys que es fa com dos mitges temporades.
Inclús al principi, tres.
Sí, però tres ja és molt. Però la gran majoria de teatres fem dues mitges temporades, eh? El Cursal fa dues mitges temporades. Els E3-us, com nosaltres, la majoria fem dues mitges temporades, no fem una temporada sencera fins al final, perquè no és fàcil, sobretot per teatres quan fan gires o quan comprometre's tant, ja, o sigui, nosaltres ja quan fem les mitges temporades ja anem a un any vista a programar. Si féssim tota la temporada hauríem d'anar pràcticament a dos anys vistes. És complicat, perquè a vegades, inclús nosaltres ara fent mitges temporades, a vegades hem de canviar coses d'última hora perquè una companyia que tenia previst girar per diferents teatres, pel que sigui, no gira, no? Llavors, és un tema més de comoditat en el sentit de que ja tenim comprovat que és la manera de treballar.
Sí, diguéssim que teniu, per dir algun 70%, que és quasi segur que sí, que no.
Sí.
Però, en canvi, hi ha una part que està...
Hi ha una part que sempre balla. Hi ha una part que sempre balla. O una cosa que tens que te la presenten i consideres que té... No sé, ara no me'n recordo, però hi havia alguna cosa que ho havien fet el Romea, que havia tingut molt èxit, i que ens havien promès que girava, i quan ho vam anar vam dir, ostres, doncs ho volem, i després a última hora, pels motius que siguin, no va girar. Moltes vegades actors firmen contractes per fer sèries, per exemple, i llavors firmen un contracte de que només poden fer aquella sèrie i no, llavors han d'anul·lar coses, o llavors, bueno, gràcies a que treballa molts dels actors que treballen a diversos espais, llavors no és fàcil fer-ho amb tant marge.
Hi ha un altre aspecte que volia comentar-te, i és en quant a la programació, en quant al que s'encarrega d'anar buscant, d'anar mirant, d'anar veient, sí, de contactar, etcètera, etcètera. El Gerald Fanon, sí, el Patrick Fanon és la persona, sí, que porta ja 28 anys, sí, si no m'equivoco, quasi 30 anys.
Sí.
I clar, quan va tenir la baixa i tal, va ser substituït temporalment, però en Fran Lauerta continua a l'empresa.
Sí. El Fran Lauerta, de fet, el que està fent és el que jo feia abans de fer de directora. És a dir, jo era adjunta amb el Gerald. El Gerald és el cap de programació del Teatre Auditori, i l'adjunta programació portava, diguéssim, altres programacions més paral·leles, no? Doncs festivals, la programació educativa, els cicles de màgia, els cicles de jazz, és a dir, no només hi ha la programació estable, sinó que després ens nodrim, no?, del cicle de jazz, del cicle de màgia, del Festival Petits Camaleons, el Festival Nacional de Poesia, participem també en el Festival de Jazz de Barcelona. Llavors, tota aquesta programació, diguéssim, que nodreix de la principal, la portava com l'adjunt de programació, que a més també porta la contractació. Per tant, el Fran en aquests moments, ara, el Gerald ja està una altra vegada a cap de formació, i el Fran fa com d'adjunt de programació. I encara tenim una tercera persona, que és la Núria, que la Núria porta molta part de producció, però també porta una part de programació. Per tant, tindríem el Gerald, i el Gerald tindria com aquestes dues potes, aquests dos suports, que l'ajuden amb tota la programació, perquè és molt el que fem. I tot això va lligat amb la contractació artística, que és importantíssima, que no fa gaire ben fer un programa aquí, i això també requereix de moltes hores. Per tant, no pot estar sol el Gerard amb aquest volum de
programació. Quan parles de producció, què vols dir exactament?
Quan parlo de producció, parlo de que és una de les persones... Mira, ho acabem d'explicar ara, que és quan nosaltres hem programat, després allò s'ha de posar a l'escenari.
Sí.
I, per tant, quan parlem amb les companyies, demanem les fitxes tècniques, els riders, negociem tota una sèrie de coses. Llavors, aquesta persona, la Núria, fa una part de producció, ajuda el cap de producció i ajuda el Gerald. La tinc com dividida i fa una mica les dues coses. I totes les sessions d'espai, que són lloguers d'espais que no formen part de la programació estable, també les gestiona la Núria, perquè a lo millor una persona ens lloga el teatre i vol fer allà un concert d'un tribut a l'Oreja de Van Gogh.
A l'altre dia que hi ha companyia xinesa, no?
O la companyia de dansa xinesa. Doncs tot això no forma part de la nostra programació estable, no decidim nosaltres aquesta programació, però en canvi la produïm, la posem a dalt de l'escenari, i per tant necessitem una persona que ajudi a produir tot això.
I la part escolar?
La part escolar també seria, o la Núria o el Fran, portarien un dels dos, en aquest cas la porta la Núria. També seria tota la part de programació educativa, la fem nosaltres, no tenim cap empresa que ens la gestioni, o el grup Rialles, que ho havia fet en un moment donat, o... No, la gestionem nosaltres, perquè era la que portava jo quan estava d'adjunta, i ara l'està portant la Núria, però és una programació molt important, l'educativa, perquè hi ha tota una sèrie d'espectacles que ens n'anem a fires, que la valorem molt i que ens guiem amb tots uns objectius molt importants a l'hora de programar l'educativa, i que ens venen, doncs, només amb la programació educativa ens venen més de 5.000 estudiants d'aquí a Sant Cugat. Més de 5.000. El que que això no se sap.
És el que anava a dir. Si pensem en la programació oficial, estem dient que serien, doncs, entre dos, màxim tres espectacles setmanals.
Exacte.
I en algun cas...
L'estable, la nostra.
Sí, l'estable. I en algun cas un, però oscil·la entre aquest... Sí. De l'1 al 3 com a màxim.
Sí, entre 30 i 40 cada mitja
però
temporada.
Però a l'hora de la veritat, traduíssim en dies en què el teatre està funcionant, podríem dir tranquil·lament que estem parlant de segur, de forma regular, un promís de 3 dies a la setmana, tota la temporada.
I quatre. Entre 4 i 5. És a dir, la setmana que no tenim res a l'escenari és estranyíssima. Perquè, a més, si no tenim res, vol dir que estem fent un muntatge pel dia de després. Per tant, en el teatre hi ha... Cada dia hi ha alguna cosa. El dia excepcional, tenim un calendari enorme, que hem posat un calendari supergran allà en el, en el despatx i allà ho posa, i a tot el anem a dos mesos vista, i allà tenim, ara mateix tenim març i abril. Mm-hmm. Llavors, allà és molt difícil trobar un foradet de color blanc. Tot és, llavors, la programació que tenim, diguéssim, de programació nostra estable està en blau, i tot el que són lloguers d'espais, d'altres coses que es programa, està en verd. Doncs és dificilíssim trobar un únic espai. I aquí també aniria l'educativa, que l'educativa la fem nosaltres i la repartim en dues setmanes, una setmana sencera o quasi 10 dies, el mes de novembre, i una altra el mes de febrer, dins del curs escolar. I, per tant, les escoles, en funció de si va, de si tenen més, els ve més de gust una obra o una altra, doncs vindran o al novembre o al febrer. I això també forma part de la programació. Llavors és pràcticament 4 o 5 dies a la setmana sempre a l'escenari hi ha algú.
Però és important saber-ho, perquè aquesta sensació de que, bueno, el teatre, sí, el teatre, el divendres a la nit, i no, i resulta no. Que després, a la veritat, el que hi ha és una continuïtat setmanal, de sí, forma senyor. Que inclús a vegades quan hi ha una cosa, potser el divendres o el dissabte o el diumenge, en canvi doncs hi ha hagut algú el dimarts o dimecres o el que sigui.
Ens va passar amb el, perdona que t'interrompi, ens va passar amb el Cap Butaca Buida, que nosaltres vam participar en el Cap Butaca Buida al vestíbul, fent un espectacle en el vestíbul, i ens deien, home, però com és que feu un espectacle al vestíbul? Perquè, a més, Catalunya Ràdio ens va voler punxar i que fóssim un dels teatres que parléssim sobre com ens estava anant el Cap Butaca Buida. I com ho feu al vestíbul? Doncs perquè teníem l'escenari absolutament, amb un muntatge absolutament important de la companyia internacional de dansa que ens venia l'endemà. Per tant, és que era impossible poder-ho fer en el teatre, i en aquest cas vam participar, però fent un espectacle al vestíbul perquè teníem ocupat, diguéssim, muntant la Sharon Eyal que teníem el diumenge, que era una dansa internacional i que, per tant, requeria d'un muntatge bastant específic.
I que va estar exaurida les entrades.
Quasi, no?
Quasi.
Sí, quasi,
faltava molt poc.
Faltava molt poc. Faltava poc.
Amb aquella programació, amb aquella com a mi em va semblar, jo ho he titulat d'hipnòtica.
Sí, 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 sí. 45 minuts, només, però realment...
Sí, 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 però és que...
Sí, sí, realment és que, impressionant,
és que,
no?
És així. Amb la... Bueno, anava a dir l'aprovació encara no del PAC, del nou projecte d'acció cultural. Sí. Des del Teatre Auditori hi ha alguna afectació directa? És a dir, el que es para... El PAC, en definitiva, seria el segon...
Pla de Cultura
de Sant Cugat, el primer, el 2005.
Sí.
Doncs aquest PAC que s'ha aparegut, doncs, sembla que va ser final del 24 i que està encara per aprovar. D'alguna forma hi ha alguna afecció? Sí, sí.
Si alguna definició o fricció?
No, algú que estigui en el PAC que faci que el Teatre Auditori hagi de canviar algun aspecte de la seva, del seu funcionament.
No, canviar algun aspecte del seu funcionament no, però segurament haurem d'afegir, o afegirem amb molt de gust, una part que és que, ja deus estar una mica assabentat, de que vam haver de tancar, o vam tancar l'antic taller d'escenografia, i em sembla que ho vam comentar a la reunió, l'última entrevista. Llavors, aquest antic taller d'escenografia el volem reconvertir en un taller de creació artística.
Ens
passa volant, no?
Mare
ens passa
Déu.
Volant. Doncs el volem convertir en un taller de creació artística, de residència artística. És una de les línies més importants que en aquests moments la Generalitat té previst amb, diguéssim, amb equipaments com el nostre, i de potenciar-ho molt. Llavors, bueno, s'haurà de tenir en compte aquest nou espai, que evidentment ens coordinarem amb la resta d'espais escènics de Sant Cugat, per descomptat.
Doncs, Maria, hauríem de quedar un altre dia.
Perquè ens ha passat volant, no?
Perquè ens ha passat... Estem a punt de que sigui la una i
m'agradaria... I ens falta mitja entrevista, quasi.
M'agradaria parlar de moltes més coses.
Quan tu vulguis, ja ho saps.
Perquè penso que és interessant. O sigui, gràcies per haver vingut.
Encantada.
Escolta'm, és que no tenim més temps. O sigui que tanquem aquest programa, Roc, i estic dient amb el tècnic, tanquem aquest programa perquè ja són i 59, i per tant es queda... I posa-li una mica de música per tancar, i tu i jo quedem per un altre dia per veure'ns.
Quan tu vulguis, ja ho saps.
Ho farem així.
I tant, quan vulguis.
Vinga, doncs gràcies, Maria.
Vinga, vosaltres.